per totes aquelles persones que cada dia a les 7 del matí o a les 8 del matí o a quarts de 9 es troben doncs, amb un vagó ple de persones amb la sensació que no poden mantenir la distància de seguretat, etc., tinguin algun tipus de resposta en aquest sentit. Per això hem convidat avui al programa el nou C, David Saldoni, ell és director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat. Bona nit, senyor Saldoni.
Hola, molt bona nit.
La primera pregunta, per saber-ho, quina és l'ocupació del transport públic ara mateix respecte a les dades habituals prepandèmia?
En aquests moments el transport públic té una mitjana d'ocupació per sobre del 60%. Això, òbviament, s'ha de puntualitzar perquè doncs, a les hores punta té una presència, una ocupació més alta i a les hores vall té ocupacions realment molt i molt, molt, i molt baixes.
Clar, això fa que efectivament es repeteixin aquestes imatges diàries de gent enxubada al metro, també a Rodalies. Clar, que no es poden posar més combois o augmentar la freqüència en aquestes hores punta.
Certament veiem imatges doncs, que aquests dies ens fan mal a tots quan veiem aquestes imatges en les quals doncs, hi ha molta gent en el transport públic amb la situació en la qual estem vivint, doncs, de que tenim una situació sanitària doncs, molt i molt complicada i per tant doncs, pot costa d'entendre el fet de veure doncs, tanta gent a dintre del transport públic. El transport públic en aquests moments està en el seu 100% d'oferta. No hi ha més trens o més metros per poder entrar i per poder circular, especialment a les hores punta, que està en el màxim i una mica més perquè s'han apretat tant com ha estat possible. Per tant, en aquests moments, l'oferta de material mòbil és la màxima que hi pot haver. Què hem de fer llavors? El que hem de fer és intentar gestionar la demanda. I per això doncs, les opcions de teletreball, les opcions de les classes a distància per part de les universitats, perquè realment poguéssim baixar aquesta demanda. Quan algú també ens demana el fet de poder dir com és que no es controla l'ocupació en el transport públic? L'ocupació en el transport públic, especialment a l'àrea de Barcelona, és impossible de poder controlar, perquè sabem doncs, que un metro comença un lloc i va a l'altre. Les entrades i sortides, les interaccions a dintre de les pròpies estacions, tot això és impossible poder controlar, en aquest cas, l'ocupació que hi ha a dintre d'un metro. I, a més, òbviament, aquesta setmana hem tingut el problema doncs, que amb les obres que hi ha a Sants i que hi ha hagut el problema que s'han allargat perquè avui doncs, la línia, la via 11, no estava disponible, s'han hagut realment de suspendre, en aquest cas, combois del tren de Rodalies, que han afectat, doncs, en aquest cas sí que l'ocupació, perquè hi ha hagut retards per sobre dels 20 minuts, hi ha hagut doncs, trens que s'han hagut d'eliminar, perquè aquestes obres, que són molt necessàries per altra banda, perquè són la garantia per poder tindre una millor qualitat del servei un cop estiguin fetes, avui realment ens han provocat molts problemes.
Esclar, però en situacions concretes com la d'avui, que és com bastant flagrant, però també quotidianes de dia a dia d'admetre que efectivament doncs, l'ocupació és la màxima i no hi ha ni més trens, ni més convois, ni més freqüències possibles. No es pot treballar amb un transport alternatiu com ara, per exemple, autobusos?
Els autobusos també estan a la seva màxima capacitat.
Bueno, però d'autobusos se'n poden llogar més, no?
Se'n poden llogar més d'autobusos, sí, se'n poden llogar més. Però també hem de tenir present un fet, i és que els autobusos en aquests moments poden anar en el seu 100% d'ocupació. Per exemple, jo soc de Sallent, doncs l'autobús que va de Sallent cap a Barcelona pot tenir ocupades les 55 places. El fet és que això doncs, també tenim algunes fotografies de que l'autobús va molt ple. És que l'autobús en aquest cas pot anar ocupat en les 55 places i el que hem de fer és que tothom vagi dintre doncs, amb mascareta, etc.
I com per és tant, que aquest... pot anar... Disculpi, la pregunta per desconeixement, al 100% d'ocupació un autobús.
Perquè en aquest moment, diguem-ne, la normativa en aquest cas estatal permet que hi hagi el 100% d'ocupació en el transport públic, igual que passa amb els avions, amb les mesures de protecció, que en aquest cas són la mascareta obligatòria.
Esclar. Miri, per compartir-ho amb els nostres
sí, sí.
Oients, el que deia aquest matí, doncs, que és una eminència en el terreny del que és el coneixement del Covid, que és l'investigador del CSIC, Luis San Juanes.
Lo que tienen que hacer es ir el transporte público con las ventanillas parcialmente abiertas. Es muy importante tener una ocupación, pues yo la pondría como mucho del 40%, y con las mascarillas muy bien ajustadas. Y si me apura usted, con vigilancia, para que eso realmente se cumpla.
Esclar, clar.
Sí. Mira, dient, responent, o dient, comentant, comentant les afirmacions que doncs, moltes es poden compartir, que l'òptim seria que hi hagués menys ocupació, la mascareta en aquest cas és obligatòria, es revisa, hi ha controls en el metro perquè doncs, portis la mascareta ben posada, i el que hem de fer amb això, per aconseguir això, és baixar la demanda. Per tant, el que hem de fer és baixar l'ocupació. I això com ho podem fer? Allargant l'hora punta. No tots hem d'anar a treballar entre les 7 i les 9 del matí. Hauríem de procurar que les empreses, en aquest cas, puguin facilitar que la gent pugui anar a treballar més tard de les 7 del matí. En aquest cas, a l'administració pública hi ha hagut un esforç, per exemple, pel teletreball. Això ho hem d'anar fent extensiu. Perquè, com deia, el que hem de fer és baixar la pressió. Si tots volem anar al metro o al bus entre les 7 i les 9, el metro i el bus estaran plens. Si mirem els metros i els busos a les 10, a les 11, a les 12, van buits. Si el mirem en moltíssimes hores del dia, van buits. I tenim una altíssima pressió en aquestes hores puntes. I entenc perfectament que és l'hora en la qual tothom comença a treballar, les universitats, les escoles, tothom comença a la mateixa hora. L'esforç que hem de fer, si realment volem veure un transport públic més buit, l'hem de fer reduint la demanda. Hi ha mecanismes per poder-ho fer, i això és el que s'ha d'aconseguir treballar en tots els sectors, empresarials, educatius, etcètera, etcètera.
Per tant, jo crec que el missatge que ens trasllada vostè avui és que el transport públic no té més capacitat, que no es pot evitar de cap manera les imatges d'aglomeracions que veiem a primera hora.
De les principals imatges d'aglomeracions que veiem són circumscrites a l'àmbit metropolità de Barcelona. I en aquest moment l'oferta és la màxima que hi pot haver. I per tant el que hem de fer és intentar gestionar la demanda. Hem de dir també que moltes de les fotografies que veiem en hores punta no s'arriba cap dia al 100% de l'ocupació que hi havia abans de la pandèmia, que molts dies abans de la pandèmia estàvem al 110 i al 120%. En determinats moments, tothom recordarà els metros els dies del Camp del Barça, tothom recorda doncs, els metros els dies de concerts a la platja, etc. Allò estàvem als 120 i als 130% d'ocupacions, a la qual allò era realment fora de lloc. Però avui estem al voltant del 70, 70 i pico per cent, 80%, amb ocupacions a les hores punta. Però, diguem, tampoc no estem allà. Jo entenc perfectament que la sensació en aquests moments és molt més alta que la que teníem abans. I tots plegats hem de fer el possible per poder contribuir a disminuir-ho. Però també hem de deixar molt clar que el transport públic és segur. I que el transport públic en aquest moment no hi ha tampoc cap indicador sanitari que ens digui que és un dels focus de contagi. I per tant, doncs, amb l'estona que estem a dintre del metro, amb la mascareta ben posada, a dintre del bus, és un entorn segur. I per tant això ho hem de reforçar molt. Però... I per tant doncs, això, tots plegats hi hem de poder contribuir i intentar espaiar al màxim els desplaçaments que puguem fer. I això només depèn de cada un de nosaltres.
Han fet una radiografia de dades de contagis en el transport públic per afirmar que el transport públic és segur?
Els estudis que han aparegut, i això diguem, tenim papers i alguns estudis que s'han pogut fer en aquest efecte tant a Catalunya com a fora, no n'hi ha cap que ens digui que el transport públic en cas sigui un dels focus de contagi.
Amb metros i trens no es poden obrir finestretes, senzillament perquè les finestres no es poden obrir.
Correcte.
S'utilitzen filtres de neteja de l'aire per evitar que sí. Doncs, les partícules quedin en suspensió i puguin contaminar la gent?
Absolutament. En aquests moments estem parlant de que els trens fan renovacions de cada 3 i cada 5 minuts. Hi ha protocols en aquest sentit establerts en el conjunt de la flota de parc mòbil, tant en busos com en trens com en ferrocarrils, en tots els casos per fer renovacions d'aire amb protocols establerts amb mesures sanitàries comprovades.
Sobre la qüestió dels autobusos, el transport alternatiu que es podria buscar, no? Vostè em deia, si és que els autobusos van al 100%, perquè la normativa espanyola permet que les 55 localitats vagin plenes. Una cosa és el que digui la normativa i l'altra és el que, veient com evoluciona la pandèmia, doncs es pugui fer, no? Com a exemple, proposo, amb línia de rodalies de la costa entre, diré, Vilassar... Sí. I Plaça Catalunya, per què no es pot reforçar amb una altra línia d'autocar, que sí, d'autocar sí que se'n poden llogar més? Vostè em deia, no hi ha més convois.
I justament aquests que comentes són moltes de les línies que tenim reforçades. Per exemple,
però tot i així no ens estalviem les imatges d'aglomeració. Vull dir que es deriva potser molta gent cap a l'autocar, no. Però encara hi ha aglomeració.
Sí, això tant és la presència de gent en el tren, diguem-ne, no podem controlar-la. I per tant, diguem-ne, el que sí que estem fent és oferint el servei de bus express, per exemple, que és un dels serveis d'èxit de Catalunya, en el qual doncs, moltes ciutats de Catalunya, especialment totes les properes a Barcelona, tenen línia directa amb Barcelona. Per exemple, un dels de més èxits és Mataró, que aquest que comentes, doncs la part del Maresme, tenen autobusos amb diferents línies, amb molts horaris, per poder doncs, fer aquesta vinguda a Barcelona. I aquests sí que estan reforçats amb un 100% de l'oferta que teníem prèvia, actualment amb un 60-70% de demanda de la que teníem. Per tant, es va molt més ample, diguem-ne, del que s'anava abans. I això ens passa, per exemple, amb Manresa, ens passa amb Vilafranca, etc. Tants llocs com, per exemple, també que ara hi ha problemes amb les línies de tren, que hem reforçat molt més els autobusos express amb una inversió important per part de la Generalitat, perquè hi ha molta gent que diu que el tren en aquest moment no li és eficaç perquè ha de fer un doble transbord i venen amb autobús que l'han descobert. Doncs, per tant, és una bona senyal i aquesta gent en aquests moments doncs, els busos van en bones ocupacions.
Què li sembla les mesures de control de vehicles d'accés a la ciutat de Barcelona, a l'àrea metropolitana, justament en aquest moment? Creu que el fet que hi hagi molta gent que no hagi pogut canviar el cotxe i que no pugui entrar doncs, perquè el seu vehicle doncs, ja és massa contaminant a l'àrea de Barcelona ha impactat també en el transport públic? Amb més gent al transport públic?
No hem notat un increment substancial en aquest moment. El que passa és que en aquest moment totes les dades són enganyoses. Perquè en aquest moment, diguem, en una situació com la que tenim, és de tal trasbals i tan incomparable amb altres moments que ens és molt difícil poder valorar això que vostè comenta. Però justament el que hem de veure és que l'afectació en vehicles doncs, segueix sent amb una ocupació alta i el canvi, en aquest cas, amb la zona de baixes emissions, des de l'Ajuntament de Barcelona en aquest moment no ens han passat les dades com per poder fer una valoració extra. Mm. El que sí que, si em permet, sí. poder afegir que justament en el decret d'estat d'alarma que es va aprovar ahir, un decret que en aquest cas, diguem-ne, és com molt escuet perquè, doncs, de competències a Catalunya no ens n'aporta masses, no hi ha ni una línia sobre la mobilitat. En el decret d'estat d'alarma que hi va haver el mes de març, hi havia tot un apartat en el qual es capacitava per poder fer gestió de l'oferta d'una manera molt més alta. Que passa que, clar, això en el fons ha comportat que de carrera hi ha d'haver un paquet econòmic per poder-ho tirar endavant, que ha sigut, diguem-ne, compensacions, com per exemple es passa avui amb el tema del taxi. No amb el sector del taxi, que avui doncs, també s'està manifestant a Barcelona, perquè els hi ha baixat la demanda doncs, amb un 80%. Clar, poder gestionar l'oferta de taxi, que en aquest cas el que voldria ser que hi hagin menys taxis al carrer, comporta que al darrere hem de poder tenir un pla d'ajudes per poder doncs, compensar, en aquest cas, aquesta baixada també de demanda. Per tant, tot aquest paquet, el que hem de poder tindre també són les eines. Ara em referia en el tema del taxi per poder gestionar l'oferta com a exemple.
Ah, i en el cas de Renfe, per exemple, en què es traduiria tenir aquestes eines?
En el cas de Renfe, justament el que van fer en el seu moment va ser, es va baixar, diguem-ne, l'oferta. En aquest cas van baixar els combois, com pot ser doncs, que passi en algun moment que va passar en l'època de tancament i de confinament total, que es va poder doncs, reduir serveis, perquè doncs, primer estaves movent en aquell moment autocars buits a gran part de Catalunya, es van reduir aquells serveis, que estaven botollats de poder-ho fer, i en aquell moment hem recuperat el 100%. Per tant, doncs, aquestes eines per poder gestionar també s'han de poder habilitar, tot i que en aquests moments el nostre compromís, jo crec que també això ha de quedar molt clar, en aquest moment és mantenir el 100% de l'oferta, mantenir també en aquest cas el transport nocturn, tot i el toc de queda, perquè doncs, hi ha molta gent que ha de treballar, hi ha gent que de Mataró, per exemple, doncs, com seguíem l'exemple, ha d'anar a Mercabarna abans de les 6 del matí, o han de tornar de treballar. Per tant, el transport públic, en aquest cas, segueix sent un servei efectiu, un servei útil, el servei de tota la gent que en aquests casos ha de treballar i utilitzar-ho també a la nit.
Clar, jo d'aquesta conversa que estem tenint ara amb David Saldoni, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, clar, veig un problema que és difícil de resoldre, i és que si vostè diu que la capacitat del transport públic doncs està al màxim, és a dir, no hi cap ni un vagó més i no hi cap ni més freqüència, i el problema és l'hora d'entrada a les empreses, i vostè ha fet una petició aquí per flexibilitzar aquest horari d'entrada a les empreses, cosa que em sembla impossible d'aconseguir. No sé si des de l'administració, que planteja un toc de queda, que suspèn reunions de més de 6 persones, que tanca bars i restaurants, doncs es pot plantejar un control d'ocupació dels vagons, i el treballador que no arribi, doncs no arribi, però que sigui responsabilitat de les empreses, doncs que hagin de modificar aquests torns d'arribades, perquè si no saben que com que hi ha un control d'aforament dels vagons de metro, doncs els seus treballadors potser no arribaran a temps. No sé si és una manera d'impulsar aquest canvi que demanen a les empreses, eh?
Justament, el que necessitaríem seria mesures legals per poder afrontar això. Per exemple, obligar el teletreball, en tots els casos que sigui possible. No, per exemple, coses que poden habilitar, la disminució de demanda i de pressió en el transport públic. El fet de posar un policia a cada vagó de cada estació que freni la gent que no hi poden entrar ens provocarà retencions a les andanes. Ens provocarà gent que voldrà entrar a l'estació de Sants, a l'estació de Retriomf, a l'estació de qualsevol lloc, que voldrà entrar i es trobarà un policia que dirà no, aquí dintre d'aquest vagó ja n'hi ha 20 de persones. I això ho has d'anar frenant perquè, clar, el tren va corrent d'un lloc a l'altre. Hi ha gent que baixa, gent que puja. Ara en poden pujar 2, ara en poden pujar 4. Ara en baixen 6. Controlar això és impossible. Perquè llavors ens trobaríem amb molta gent a les andanes que voldrien pujar i un policia a cada vagó que els anava dient que no. Vam fer el càlcul del que representava això, vam calcular que ens costava 3.000 agents poder fer tot aquest control en la xarxa de metro i autobusos de Barcelona. Mm. Per tant, això en aquest moment és inviable. Per tant, el que vam aconseguir, per què durant el mes d'abril i de maig no hi havia problemes d'ocupació? Perquè no hi havia demanda. Perquè no hi havia demanda, i amb molta menys oferta de la que tenim ara, teníem ocupacions del 30, del 20, del 20%. Per què amb molta menys oferta teníem ocupacions molt inferiors? Perquè la demanda havia baixat, perquè s'havia parat el país. El que hem d'aconseguir fer ara és que el país pugui mantenir una activitat econòmica, el país pugui mantenir una activitat educacional, el que sigui, tot el que hi pugui haver, però flexibilitzada de tal manera que la puguem allargar durant el dia. Hem d'aconseguir que hi hagi gent que comenci a les 10 en centres educatius. Clar. En algun moment. I això ens haurem d'anar plantejant.
Em sembla més difícil tant, això que posar que comprar un vagó, eh?
Comprar els vagons, podem comprar els vagons que vulguem. Però mira, per posar-te un exemple també. Avui, que hi ha hagut aquest problema a Sants, és fruit de les obres que se'n diuen del 4+4 de Sants. A Sants tenim 8 vies d'estacionament. Per serveis d'ample convencional, o sigui, els rodalies, els regionals, aquests, tenim 8 vies d'estacionament. Aquestes 8 vies estan distribuïdes dues vies per les quals hi passen 618 trens diaris i 6 vies per les quals hi passen 396. Això, aquestes vies corresponen amb els túnels del Passeig de Gràcia, que uneix Passeig de Gràcia amb Sants, i el que uneix Plaça de Catalunya amb Sants. Què han fet amb aquestes obres? Intentar passar de 2 i 6 a 4 i 4. Aquest 4 i 4 et permetrà poder anivellar molt més aquests trens que passen diàriament per aquí i ens aportarà molta més fiabilitat. Avui hi ha hagut un problema perquè aquestes obres no s'han pogut acabar i acaben doncs demà al dematí i avui hem tingut tot aquest xou que hi ha hagut aquí. Però hem de pensar que en aquests dos túnels hi passen més de 1.000 trens diaris. Fer aquest encaix en totes les línies que entren de Barcelona, qualsevol petita incidència que ja provoca un retard en tot el conjunt de la xarxa de Rodalies. I ara parlo només de la part de Rodalies. Per tant, aquesta afectació és tan mil·limètrica que qualsevol afectació que hi ha en un punt d'aquest del túnel de Passeig de Gràcia de Plaça Catalunya et provoca un problema que et pot desenvolupar a Manresa, a l'Hospitalet de l'Infant, a molts llocs pot canviar això. Aquest és el problema que hi ha, que no n'hi queden més per eslots d'aquests, per solcs d'aquests.
Bé, segur que és una gestió evidentment complicada, com tot el que té a veure d'altra banda amb això del coronavirus, perquè per on solucionas una cosa generes un altre problema.
Sens dubte, sí, sí.
Sí que li voldria demanar, però, la referència d'aquests estudis sobre doncs, la radiografia de contagis o de possibles contagis que es fan en el transport públic.
En el transport públic.
Sí, la font, si més
sí,
no,
sí,
perquè...
Els farem arribar.
Sí, d'acord.
Te'ls farem arribar. Demà els farem arribar perquè pugueu veure els anàlisis de referència amb els quals ens basem per poder afirmar això, perquè hem treballat molt amb el tema de renovacions d'aires, amb el tema de la mascareta, amb intentar, òbviament, la màxima distància possible, que les estacions hi haguin gels hidroalcohòlics. Per tant, diguem-ne, intentar facilitar al màxim tot el que hi ha les mesures de seguretat, però també sent molt conscients de que les persones, diguem-ne, o els frenem a l'entrada de l'estació de Sants, a totes les estacions de Catalunya, les intentem frenar abans d'entrar, o un cop ets dintre del sistema, és molt difícil poder controlar aquesta ocupació. Per això diem que hem de fer una gran feina tots plegats per gestionar la demanda, per intentar baixar la demanda en tot moment, i sé perfectament que les imatges són, ostres, ens fan mal a tots quan les veiem. Però el que hem de fer és saber que aquestes imatges són impossibles de controlar si no gestionem la demanda.
David Saldoni, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, quedem així i li agraeixo moltíssim aquesta estona en directe aquí al 9C.
Molt bé, gràcies a vosaltres, i sé que, òbviament, diguem-ne, això és complicat de poder explicar i de tots plegats hem de trobar solucions, però aquests dies estem veient situacions tots plegats molt i molt complicades, que, com deies, una cosa afecta una altra i al final tot és una cadena en la qual hi hem de posar la màxima predisposició tots plegats per poder-ho superar i per poder-ho fer possible.
Gràcies.
Gràcies.
Bona nit.
Per la feina.
Bona nit, gràcies.